Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Un divendres més tenim cita amb la dietista Astrid Barquer per parlar d'alimentació i hàbits saludables. Astrid, bon dia.
Bon dia.
Avui parlem dels infants i parlem de dolços. Com és que ens perden els dolços? Aquest gust ens té el cor robat.
El gust dolç ens encanta perquè tenim moltes papil·les degustatives i, a més, a la part de davant de la llengua, i a part és associat a un carbohidrat simple, un carbohidrat d'absorció ràpida, que ens dona energia molt ràpidament, i aleshores el cos l'interpreta com algo molt bo perquè de seguida tenim energia si ens faltés. Per tant, ha d'associar-ho com una cosa bona per si mai tinguéssim una baixada d'energies. Però a mi em preocupa, especialment amb els nens, perquè tenim dades sobre obesitat infantil molt preocupants, Sílvia.
Sí, la veritat, ara ens expliques aquestes dades, però només cal anar a la sortida de qualsevol escola per veure que hi ha molta canalla. Popularment en diem grassa, després científicament hi ha altres terminologies, no? Però que els hi sobren quilos.
Sí, correcte. I a més, també a les mateixes escoles o a les sortides i entrades de les escoles podem veure a les papereres del voltant de l'escola quin tipus de menjars estan berenant aquests nens, no? O fins i tot esmorzant a la mateixa escola. I moltes vegades veiem, ja no només per gust dolç, sinó que són processats, que no els estan ajudant en aquestes xifres d'obesitat infantil que tenim. Mira, l'informe Faros, que va fer Sant Joan de Déu, ens explica que l'obesitat infantil ja és una epidèmia mundial, és a dir, no és un problema només de la nostra zona. Però sí que és veritat que en dades d'Espanya, Espanya som un dels països europeus que més obesitat infantil té. Es considera obesitat quan el 20% del pes ideal del nen, vale, marcat per l'OMS, és superat, vale, quan pesa més que això. I segons l'última enquesta de salut de Catalunya, nosaltres tenim un 12,6% dels infants catalans que té obesitat. Això és preocupant. Val? Després tenim una altra categoria, no? Com tu deies, que hi ha diferents categories, que és un 19% que té sobrepès, és a dir, que no està obès, però que sí que està per sobre del seu pes ideal. D'acord? Clar, davant d'aquestes dades és molt preocupant. No? En total és això, no? Més d'un 30% de la població infantil a Catalunya entre 6 i 12 anys que té un excés de pes. I per això hem de buscar alternatives, que sé que ens agrada el dolç i que sé que a vegades és pràctic agafar una cosa que és comprar, obrir i menjar per donar amb els nanos, doncs, a l'esmorzar de l'escola o al berenar al sortir de l'escola, però aquestes dades d'obesitat infantil ens fan pensar que hem de buscar alternatives i avui en volia proposar. Val a dir també que són les famílies més desafavorides les que tenen infants amb sobrepès. Eh? Fins a un 48% de les famílies desafavorides són els que tenen infants amb sobrepès, no? Perquè la cultura també fa, doncs, que t'esforcis una mica més a oferir-los menjars saludables i per tant, doncs, són les famílies amb menys oportunitats les que tenen més problemes amb sobrepès. I també dir-vos com a dada que hi ha més nens que nenes que tenen sobrepès.
Sí, sembla que ells es moguin més, no? Sempre darrere la pilota, en exercici constant.
Sí, doncs no sé exactament per què, però la veritat és que ara mateix hi ha més nens que nenes que tenen sobrepès, val? El que no hi ha massa diferència és si mengen a casa o mengen a l'escola, perquè penso que sobretot els problemes greus són en això que et deia, no? En els berenars, en els esmorzars, en el picoteig de durant el dia, perquè els àpats principals en general la gent els fem força bé. Sí que és veritat, doncs, que podem menjar més carbohidrats o menys, podem menjar més o menys verdura i això té una repercussió directa sobre el nostre pes, no? Sobre el pes de les famílies, però al final són les porqueries, entre cometes, no? Per dir-ho d'alguna manera, que acaben influenciant més sobre aquesta obesitat. I clar, no hem d'oblidar, ja no és un problema estètic, Sílvia, no? Perquè no parlem d'obesitat com a problema estètic, parlem d'obesitat com a causa de malalties, doncs, cardíaques, de càncer, de diabetis. Tenim uns índexs de diabetis infantils a la península que també són realment molt preocupants, no? I aleshores, avui el que volia era, primer, donar estratègies, donar alguns recursos informatius que poden ajudar i després doncs, algunes idees de dolços que no són tan insans i que no col·laboren tant en aquesta obesitat.
Comencem per aquests recursos que ens poden ajudar a revertir aquesta situació o tenir un coneixement més ampli.
Correcte, perquè, com tu has dit, no és un coneixement. La millor manera de combatre-ho és fer pedagogia i pedagogia i més pedagogia. No? L'11 d'octubre, de fet, està declarat per l'Organització Mundial de Salut el Dia Mundial de l'Obesitat Infantil i, de fet, hi ha una Federació Mundial de l'Obesitat amb diferents dades. És un apartat dins de la web de l'Organització Mundial de la Salut, que és la WHO, val? I el Departament de Salut a Catalunya també va idear el PAS, que és un pla integral per a la promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable, que s'actua a les escoles i a les, en general a la comunitat i a les empreses, però a les escoles també s'hi va a fer xerrades i a fer tallers. A més, a Vilafranca del Penedès, per exemple, a nivell de Mancomunitat també tenen un programa que es va a les escoles a primer d'ESO per fer diferents tallers i totes aquestes són eines que des de les escoles ajuden, no? I des de casa què podem fer? Doncs mireu, podeu accedir a la web del PAS, que és salutweb.gencat.cat i buscar aquestes sigles, PAAS, i allà teniu multitud d'informació sobre com pot ser un plat saludable per adolescents i per infants, quines són les pautes, els nivells de pes ideals i tots aquests percentils que ens poden donar una idea també. Òbviament els pediatres també ens poden ajudar. I després també hi ha un programa de salut pública que està molt bé, que es diu PINSAP, que és sobre la promoció de la fruita i de la salut alimentària en general, que està molt bé. I un canal de YouTube, que penso que és bastant pràctic també, no?, per les famílies, que es diu Créixer en Salut. Està en català i hi ha diferents vídeos que ens ajuden a entendre què vol dir menjar saludable i quines opcions i alternatives tenim. A més, no hem d'oblidar que per combatre l'obesitat ja no només és un tema alimentari, sinó que és un tema d'estil de vida actiu. Els nens, en general, la porten una vida activa, però sí que és veritat que hi ha nens que pot ser que les seves activitats extraescolars no els vingui de gust fer activitats esportives, que els vingui de gust, doncs, no ho sé, les manualitats, la música o les llengües, que està molt bé, però aleshores, si no fan una activitat esportiva entre 3 i 5 hores a la setmana, han de tenir en compte que han de tenir un estil de vida més actiu, no? Això vol dir doncs, que al cap de setmana pensin en fer una bona passejada o en fer una sortida en bicicleta o en anar a algun parc de patinatge amb el patinet, no? Fer alguna cosa que no té per què ser un esport pròpiament o un entrenament, però sí que els hi suposi doncs, bellugar-se o ballar a casa posant música, alguna cosa que vulgui dir que almenys 30 minuts al dia aquells nanos han estat fent una vida activa, un moviment, i això també els ajudarà.
I parlant de recursos, deixa'm que hi afegeixi el Capità Vitamines, que és
sí,
una
exacte.
Història molt bonica, que va néixer a l'ambulatori de Vilafranca a partir del Jordi, un infermer, que molts nens i nenes de Vilafranca, del Penedès i del Garraf coneixen i que, mica a mica, s'està estenent per tot Catalunya. I és un programa que justament promou una alimentació i uns hàbits de vida saludables que trenca motlles i que està funcionant molt i molt bé.
La veritat, Sílvia, que a Vilafranca, al Penedès, no? Tenim molta sort perquè tenim un equip de pediatria molt actiu, molt proactiu i molt bo, que funciona molt bé. I en aquest sentit crec que ells estan fent molta pedagogia també i, per tant, ens ajuda molt. I cal que aprofitem aquests recursos i aquests esforços que estan fent aquests professionals perquè realment les dades no apunten bé, no? Són una mica alarmants. Aleshores, val la pena que els hi fem cas.
I ara segurament hi ha més incidència d'obesitat i de sobrepès perquè tots ens hem tancat, ens hem confinat i no ha estat fàcil seguir aquestes pautes.
Sí, la veritat és que el confinament no ens està ajudant, per això que et comentava, perquè la vida activa és molt més complicada tancats a casa i amb tot això que ens està passant, amb les restriccions per el Covid, moltes activitats extraescolars no les poden fer, no? Encara que siguin a l'aire lliure, com que la part extraescolar trenca el grup bombolla de la classe, doncs es troben que les empreses i organitzacions extraescolars no les poden fer. Clar, això té una repercussió directa, ja no només a nivell social i emocional dels nens, sinó a nivell físic. Jo estic preocupada per la salut de les persones, perquè realment ens estem movent molt menys. Llavors aquí som les famílies una vegada més, eh? Ja sé que tenim molta obligació, ara ho parlo com a mare també, però una vegada més recau sobre les famílies que aquests nens es puguin moure, busquem alternatives amb vídeos de YouTube, per internet o professionals que treballin online i poder fer esport amb ells a casa o moviment amb ells a casa, perquè si no, que us comento, té una repercussió directa sobre la salut que ens moguem molt menys. I després també us volia comentar, Sílvia, hi ha una campanya que es diu 5 al dia, que segur que la gent la té bastant al cap, perquè la veritat és que amb aquesta campanya que va ser iniciada per Mercabarna, en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat, va arribar molt a les escoles, a través de sortides que es feien presencials a Mercabarna, però també anaven ells a les escoles, i es parlava de que s'havien de menjar 5 fruites o verdures al dia per fer aquest mínim, no, de menjar saludable. Jo aquí sempre m'agrada explicar que aquest 5 al dia s'ha de puntualitzar una mica més, no? Perquè sí que és veritat que els nens tenen unes necessitats més altes de sucres perquè estan en creixement, val? I per tant doncs es poden permetre menjar més sucres que una persona adulta que no està en creixement, però val la pena dir que aquestes 5 al dia no val que siguin les 5 fruites. Que la verdura també és imprescindible, que té molta menys fructosa, té molt menys sucre, i per tant la proporció correcta d'aquest 5 al dia seria 3 racions de verdura i 2 de fruita com a màxim, no? És a, com a mínim, perdó. A partir d'aquí en pots fer molt més, val? Però almenys que d'aquestes 5, si només en fan 5, que 3 siguin de verdura i 2 de fruita, que poden ser en l'esmorzar al berenar o en alguns postres.
I això costa més, eh? Que no pas que mengin fruita?
Sí, tenim la connotació de que als nens no els agrada la verdura, però no és cert. Podem, un dia podem fer una secció, si vols, d'això també, Sílvia, perquè hi ha maneres de fer-la divertida o de fer-la més accessible. I bueno, després també rau en l'educació del paladar, no? Al final, els paladars també els eduquem, ens acostumem als gustos diferents i els hem d'acostumar des de ben petits a tot tipus de gustos, com verdures verdes, agres, amargs, perquè després els hi acaba agradant, però perquè el seu paladar ha estat així educat, no? Si des de ben petits...
Astrid, has volgut puntualitzar aquests 5 al dia, aquestes 5 racions de fruita i verdura, i potser també hauríem de puntualitzar que un bric de suc de fruita no equival a menjar fruita, que també està molt estès, que si prenen un bric ja és, mira, una ració de fruita feta.
Correcte. De fet, els sucs del bric porten el que es diu sucres alliberats, no? Que és que el no tenir la fibra, la polpa de la fruita, són uns sucres que actuen molt més ràpidament a donar obesitat, no? A produir obesitat, perquè de seguida estan en sang i de seguida, si no els has fet servir amb activitat, es converteixen en aquesta reserva de greix que provoca aquest sobrepès.
Hem estat parlant de teoria i de xifres, hem puntualitzat, hem trencat alguns mites, però ens has dit que ens portes exemples, idees per donar dolços que siguin sans en aquests esmorzars i berenars infantils.
Vinga, si anem amb algunes idees. Per exemple, sí que és veritat que la fruita és un bon exemple de dolços saludables, però com dèiem, que sigui la fruita sencera, tallada, pelada, amb broquetes, posats de diferents maneres perquè sigui més còmode d'emportar o de menjar, però que sigui fruita sencera, perquè els hi sàcia molt més si tota aquesta fibra que porta la polpa. Val? Després, es poden fer galetes, també. Les galetes és un dels aliments que hem normalitzat i que penso que això ha fet un gran mal en l'alimentació infantil, no? Perquè hi ha nens que estan esmorzant a diari galetes, per exemple, i no seria un aliment que hauríem de menjar a diari, seria perquè tenen molt sucre en general. Seria un aliment puntual, val? Però si volem fer galetes casolanes sense sucre, val? Podem utilitzar xarop d'atzavara, que en castellà no és el sirope de agave, o melasses de cereals, que també són bones opcions de dolços sense ser aquests sucres refinats, no? Quina recepta podríem fer, per exemple, per aquestes galetes? Doncs mireu, si fem servir 200 grams de flocs de civada, 100 grams de melassa d'arròs, que això es troba a les herbodietètiques, 50 grams d'oli, que pot ser de coco, per donar-li una mica més de gust de tropical i de galeta, però pot ser oli d'oliva, si no, i 30 grams d'ametlles filetejades o trossejades, això ho barreges amb una clara d'ou, amb 100 grams de llet de civada, per exemple, o de llet de vaca, mitja culleradeta de bicarbonat i un pessic de sal. Ho barreges tot, val? i en fas unes boletes amb dues culleres i les col·loques en una plata de forn ben separades perquè després en l'enfornat creixen. Això ho escalfes a 170 graus fins que veguis que estan duradetes i són unes galetes sense sucre, doncs que també poden ser una opció. No per menjar-ne cada dia, d'acord?
Tampoc.
Però són una opció si trobes a faltar molt les galetes. Val?
I aquestes galetes casolanes quants dies aguanten?
Aguanten ben bé, si les tanques amb un pot d'aquests hermètics de vidre, saps que tenen com aquesta gometa que la tanques
sí,
a pressió?
Sí, a pressió.
Aguanten més d'una setmana, val? I si no, doncs 5 dies. A partir del 5è dia ja comencen, perquè només aquestes, com que porten ametlla, li comences a notar una mica el gust rescomit. Menys, que no pas si són crues les ametlles, perquè estaran enfornades, però bueno, més de 5 dies ja comencen a estar tovetes, val? Després, a l'estiu, el problema dels gelats, el gran problema dels gelats, que els encanten els gelats amb els nens i que a més acostumem a premiar-los, no?
Sí.
amb gelats.
Sí, sí.
Aquest és el gran... Nosaltres també ho fem, els adults. Bueno, avui m'he guanyat un croissant, he tingut un mal dia. Pues amb els nens també ho fem. Va, si et portes bé, et compraré un gelat. No? O sigui, el que encara és pitjor, Sílvia, jo penso, és aquest enfocament de si et menges la verdura, et donaré un gelat de postre, perquè així ja els hi estem fent aquesta connotació negativa de que la verdura és una cosa que costa esforç, que no ens agrada, no? I en canvi el premi, el gaudí, la cosa bona, de gust, són els gelats, no? Ostres, doncs, vigilar una mica amb aquests enfocaments. Però, bueno, tanmateix, si de tant en tant volem fer gelats, perquè emocionalment està bé, tenim una festa, una trobada, val? Doncs es poden fer aquests polos casolans amb liquats de fruita, val? Si teniu una liquadora, doncs els gustos de la pinya, de la llima, barrejada amb liquats vegetals com el d'arròs, el d'ametlla, el de civada, doncs això tot barrejat ho poses a dins d'un motlle d'aquests de silicona que venen ara, no? De l'IKEA, de l'EQE o de qualsevol, i això al congelador és boníssim i és una manera de que el gust dolç que tenen aquests gelats és el de la fruita i el del sucre propi que porten els liquats vegetals, no? Però no hi ha sucres afegits, ni greixos saturats que tampoc no ajuden amb el tema de l'obesitat, etc. Vale? Els gelats casolans també els podem fer amb iogurt, vale? Amb iogurt de cabra. Per exemple, agafes un plàtan tot triturat, ho barreges amb iogurt, ho poses al congelador i per sobre s'hi poden ficar després els toppings que vulguis i això es pot menjar amb cullera, no? Pues, jo què sé, unes pepites de xocolata negra, un coco deshidratat, no? Tot això són gelats casolans boníssim. I després, ara que encara no estem en època d'estiu i no venen tant de gust els freds, una altra opció serien les gelatines. Les gelatines casolanes de fruita natural... són boníssimes, als nens els hi fa gràcia perquè tenen un color i una textura molt vistosa i molt divertida i són una bona manera de fer un dolç sense sucres afegits perquè els sucres que porten són els mateixos de la fruita. No?
És curiós que mengem gelatina de petits i després quan som molt grans una altra vegada, oi?
Sí, bueno, ja ho diuen, no? Que quan ets avi, bueno, quan ets persona molt gran tornes una mica com quan ets un nen, no? Sí, va bé per problemes d'aglutició, perquè costa molt poc de menjar. Doncs les gelatines es poden fer també amb una alga que es diu agar-agar. Això ho podeu trobar també a les herbodiadètiques. És molt fàcil de fer perquè només s'ha de barrejar amb aigua calenta o en el suc de fruita, en aquest cas, per fer la gelatina de fruita. S'escalfa tot junt i quan queda tot dissolt, i després ho aboques en els motlles que vulguis, val? En motlles de galetes, en motlles de flams, en motlles de bombons, i aleshores queden solidificades quan s'han refredat en forma de gelatina i queden doncs, com petits bombonets de gelatina, que són com xutxes, bàsicament. Val? I està boníssima. A dins, si vols, li pots posar una mica de pell de taronja, si us agraden els gustos més amargs, no? O llimona a la pell de llimona una mica ratllada, si voleu trobar doncs, a trompicons, no? Però només amb el suc de fruita i una mica d'aigua, si voleu, si us ha quedat molt espès, no? Amb fruites com el plàtan o això, i tot ben escalfat amb la alga agar-agar, queden unes xutxeries o unes gelatines, uns flams de gelatina boníssims i que són una alternativa doncs, a menjar sucres afegits i sucres refinats, que al final és el que ens engreixa més. No?
I com substituiries els refrescos, que també hi ha molta tirada?
Mira, els refrescos els podem substituir per aigües infusionades amb fruita. Val? Agafes fruita natural, la poses dins de l'aigua, la tens almenys un parell d'hores, en fred, no cal escalfar-ho, i si cal també poses aquestes molles de glaçons que tenim, les glaçoneres, i posem aigua amb trossets de fruita a dins, a les glaçoneres mateix, i et queden com uns glaçons d'aigua amb trossets de fruita que després pots posar a dins aquesta aigua infusionada o dins d'aigua normal. I això també és divertit pels nens, és molt vistós, perquè la fruita té aquests colors, no?, que ens agraden, i és una manera també de fer una aigua infusionada amb diferents gustos i que no tenen sucres afegits, no? Queda molt bé, per exemple, amb el meló. L'únic problema és que el meló deixa anar molts filets fibrosos quan ho estàs macerant amb aigua, i després està bé que ho coleu, perquè si no hi troben aquells fils i aquestes textures amb els nens els hi acostuma a no agradar, els hi fa una mica de repelús. Però és tan senzill com colar-ho i llestos un cop ho has deixat com a mínim 2 hores infusionant. Si ho deixes tota la nit encara agafa més gust. Val? Llavors, per exemple, un meló amb menta i unes rodanxes de llimona, uah, són una combinació boníssima, val? I els agrada molt, i és una manera de mantenir els nens hidratats amb gustos diferents també.
Com hem pogut escoltar, una pila d'idees i de propostes alternatives als dolços industrials que ens ha costat avui l'Àstrid Barquer per intentar combatre aquesta obesitat infantil. Moltes gràcies, Àstrid, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana igualment, ens veiem d'aquí 15 dies.